¡Ey! ¿Què tal? Bona nit o bona tarda. Si és dilluns, 11 a 12 de la nit, bona nit. I si és dissabte, que està sentint la repetició del programa, bona tarda, de 6 a 7 de la tarda. Recordeu, això és Temps Ombrívol, jo sóc el Dani Castillo i això és Canal 20 Ràdio. Temps Ombrívol, una setmana més aquí fent-vos companyia, ja sabeu, doncs compartint experiències paranormals. Sempre amb la millor música possible. Avui us porto una cosa diferent. I què us sembla si comencem ja a baixar a la platja del terror? Teniu preparades les tovalloles? Sí? Heu portat alguna cosa fresqueta per beure? Sí? Perquè tenim la festa a la platja preparada. Endavant, m'acompanyeu? Sí? Som-hi! Doncs escolteu. Agafarem l'ascensor de l'estudi, que ja sabeu que funciona d'aquella manera, i marxem a la platja tots, tots plegats. Som-hi, endavant! Ja ve, ja el tenim aquí. Vinga, va, pugeu. Va, anem. Qui falta? Tu, tu, vine. Vine cap aquí, va, que baixem. A veure... Vinga, som-hi. Ah, endavant, vinga. Bueno, què? Aquesta setmana sembla que és sol, no? Sembla que ja està. Això ja és primavera absoluta. I jo crec que ni un núvol en tota la setmana. O sigui que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Pues apa, ara aquí a la platxeta ja us comentaré quatre temes que porto fantàstics i brutals. Endavant. Benvinguts a la platja del terror. L'actualitat fa por. I avui a l'actualitat fa por que portem, doncs portem temes, Déu-n'hi-do la de coses que portem. Acompanyeu-me, sisplau, perquè jo crec que us agradarà tot el que hem d'escoltar avui. I començarem per un tema que ja fa temps que ens acompanya, ja fa temps que ens persegueix, diria jo, a les xarxes socials i a tot arreu. I és aquesta idea de que la Terra és plana. perquè el popular youtuber Logan Paul diu que viatjarà a l'Antàrtida per demostrar que la Terra és plana. De fet, si escrius la Terra és plana a Google, t'uniràs a un selecte grup de persones que han ajudat a triplicar el terme de cerca en els últims anys. De fet, recents enquestes van revelar que només 2/3 de les persones entre 18 i 24 anys creuen que la Terra és rodona. Encara que la idea que la Terra és plana ha estat científicament desacreditada, sembla haver-hi un auge en aquesta teoria de la conspiració. I últimament, doncs, l'estrella del YouTube, Logan Paul, ja sabeu, el YouTube i els youtubers vindrien a ser una miqueta com els locutors de ràdio de tota la vida, però amb imatge, no? Doncs fan tenen el seu canal, que vindria a ser el programa d'una temàtica concreta, i doncs en aquell canal ells deixen anar doncs les seves idees segons els estudis que han fet o les investigacions que fan. Doncs bé, aquest Logan Paul ha reconegut públicament que dona suport a la teoria de la Terra plana i espera ser la primera persona que ho demostri amb una expedició a l'Atlàntida. Paul, de 23 anys, va assistir a la recent conferència internacional Flat Earth a Denver i va parlar amb el fundador de l'esdeveniment, Robbie Davidson, expressant el seu desig de demostrar el límit del món. Segons les seves paraules, va dir Paul, soc aquest tipus que arribarà al límit. Paul difon la creença en la Terra plana. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sembla que durant la conversa de Paul amb Davidson, doncs la controvertida celebritat del YouTube, va parlar sobre els seus pensaments del tema de la Terra plana i ha dit que és un home de veritat. Diu, crec que estic sortint de l'armari de la Terra plana, i afegeix que vol conèixer els fets abans de proclamar-se a si mateix com un defensor del moviment. L'any passat, Paul, recordeu que va ser doncs una bomba, perquè va visitar a Okigahara, el conegut com a bosc dels suïcidis japonès, i va penjar doncs un vídeo al YouTube que va aconseguir ni més ni menys doncs una xifra de més de 6 milions de reproduccions abans de ser eliminat. Sembla que el paio, el Paul, mostrava el cadàver d'un home que aparentment doncs s'havia suïcidat aquell mateix dia i el va utilitzar per convertir doncs el tema del suïcidi i d'aquell bosc com en tema central de les seves bromes. La polèmica va ser tal que el mateix Paul es va veure obligat a demanar disculpes i agafar-se un temps per reflexionar. Per la seva banda, YouTube va decidir desmonetitzar tot el seu canal durant un temps. Doncs aquest paio és el que diu que vol fer una sortideta, una excursioneta a l'Antàrtida per veure doncs si la Terra és plana o no és plana. Tot i que el Pol no és l'únic que està preparant un viatge a l'Antàrtida, perquè recordeu que el tema de demostrar que la Terra és plana ja fa temps que doncs hi ha gent que vol demostrar-ho. En aquest cas parlem d'una notícia que ja va sortir aquí, un grup de creients que volen realitzar un creuer a l'Antàrtida en 2020 amb la intenció de demostrar que la Terra és plana. El creuer, organitzat per la Conferència Internacional Flat Earth, serà un viatge únic i inoblidable. Els terraplanistes gaudiran de restaurants, piscines i fins i tot d'onades de surf artificials. Però, pel que sembla, hi ha un problema. Els sistemes de navegació que utilitzen els creuers i altres embarcacions es basen en el fet que la Terra no és plana. Si us sembla, anem a escoltar un tema que us he portat avui us he portat un disc i us he portat un senyor. Normalment ja sabeu que la temàtica del programa sempre és música psicodèlica. En aquest cas, doncs porto un senyor que és actual, és actualitat i no és psicodèlic. De fet, diré, però bueno, aquest paio s'ha tornat boig. És que ha arribat el bon temps i com que comencem aquí a baixar la platja del terror, doncs m'ha semblat bé tractar una miqueta el tema del surf, que ja sabeu que també és una de les músiques que sonen en aquest programa. I aquest senyor no és que faci música surf, però sí és un surfista, o ha estat un surfista durant molt de temps, i el tio doncs, ha començat a fer les seves músiques molt relacionades amb el món de la platja i del surf, tot i que no és música surf directament. Estic parlant, evidentment, de Jack Hody Johnson, conegut com Jack Johnson. Un cantautor, músic, director de cinema i surfista hawaià que va assolir força èxit comercial després del llançament del seu primer àlbum, Brushfire Fairy Tales. I aquest és el que porto avui, el Brushfire Fairy Tales. Perdoneu el meu anglès macarrònic, però bueno, ja forma part del programa. El Jack Johnson va aprendre a tocar la guitarra gràcies al millor amic que tenia el seu pare, Alex Connell. Fou surfista professional fins que un accident surfer entroncà la seva carrera. Johnson, que havia après a tocar la guitarra als 14 anys, dedica tot el seu temps de convalescència a escriure cançons i tocar la guitarra. Durant els seus anys a la Universitat de Califòrnia de Santa Bàrbara, on es graduà amb mèrit en cinematografia, continua tocant la guitarra i bueno, va formar com una petita banda anomenada Soil. L'any 2000, Jack Johnson va dirigir la pel·lícula Thicker Than Water amb el seu amic de l'escola de cinema Chris Meloy, i la pel·lícula incloia imatges d'Indonèsia, Haití, Índia, Irlanda, França, Austràlia, Hawaii, i Johnson va compondre diverses melodies per la banda sonora. El 2002, Johnson va fundar la companyia discogràfica Brushfire Records, que va llançar als mercats les bandes sonores de les dues pel·lícules esmentades, la que hem dit, i una altra que va fer després. I a partir d'aquí, doncs, el tio va començar a fer-se més conegut, va començar a fer gires i, a més, doncs, va ajudar també amb la seva... És cofundador de la Kokua Hawaii Foundation, una organització a través de la qual, és una organització sense ànim de lucre, una ONG, a través de la qual dona suport a l'ensenyament sobre el medi ambient a les escoles i comunitats de Hawaii. Doncs ja us dic, a partir d'aquí ell va començar a fer també gires i concerts i va gravar molts discos. És un tio que fa una música descrita com acústica, soft rock o alternativa adulta. És un rock molt suau amb la seva guitarra, ideal per escoltar, doncs, si aneu a la platja a passar una bona estona. Anem a escoltar avui algun tema del seu àlbum debut, el Brushfire Fairy Tales, que fou publicat l'any 2001 i otorga a l'artista el reconeixement internacional al publicar-se a molts països. Anem a escoltar, doncs, el primer tema, que es diu Flake, de l'àlbum del Jack Johnson. Endavant, Jack Johnson amb el seu àlbum i la seva musiqueta. Som-hi!
I know she said it's all right, but you can make it up next time. I know she knows it's not right, there ain't no use in lying. Maybe she thinks I know something, maybe she thinks it's fine. Maybe she knows something I don't. I'm so tired. I'm so tired of trying. It seems to me that maybe
Which always means no. So don't tell me. You might just let it go. But oftentimes we're lazy. It seems to stand in my way. Cause no one, no, not no one likes to be let down. I know she loves the sunrise. No longer sees it with her sleeping eyes. And I know that when she said she's gonna try, well, it might not work because of other ties. And I know she usually has some other ties. And I wouldn't wanna break on, I wouldn't wanna break on. Maybe she'll help me to untie this, but until then, well, I'm gonna have to lie to you. It seems to me that maybe it pretty much always means no. So don't tell me, you might just let it go. And oftentimes we're lazy. It seems to stand in my way. There's no one, no, not no one likes to be let down. It seems to me that maybe it pretty much always means no. So don't tell me, you might just let it go.
That you try, baby, the further you fall. Even with all the money in the whole wide world. Please, please, please don't pass me. Please, please, please don't pass me. Please, please, please don't pass me by. Everything you know about me now, baby, you're gonna have to change. I shall not move, even after all the silly things you do. Ooh, ooh. Please, please, please don't drag me. Please, please, please don't drag me. Please, please, please don't drag me down.
I tornem. Sí, senyor, tornem amb les nostres notícies misterioses, perquè encara queden moltíssimes, eh? Jo us ho dic ara, no us mogueu, perquè jo crec que el que arriba ara també us impactarà bastant. Misteriós, no paranormal, però misteriós. Déu-n'hi-do, quines coses que arribem a trobar. Doncs fixeu-vos què han trobat els científics, perquè confirmen, després de molts experiments i moltes investigacions, que els humans tenen un sisè sentit sincronitzat amb el camp magnètic de la Terra. Sí. Tots hem tingut la sensació de saber que alguna cosa anava a passar just abans que passés. És el que anomenem sentiments viscerals o un sisè sentit. Doncs bé, l'organització espiritual Science Research Foundation descriu el sisè sentit com la capacitat de percebre la dimensió subtil o el regne espiritual. També inclou la nostra capacitat d'entendre les relacions subtils de causa i efecte que hi ha darrere de molts esdeveniments que estan més enllà de la nostra comprensió, com per exemple doncs, la percepció extrasensorial, la clarividència, la premonició, l'intuïció, doncs serien sinònims del sisè sentit. Però la pregunta és, existeix? I no és per posar-se a plorar. Segons investigadors de l'Institut de Tecnologia de Califòrnia, Caltech, han descobert que les persones tenen un sentit magnètic similar al dels animals. Doncs bé, aquesta brúixola natural està incorporada en el nostre cervell i pot haver ajudat els nostres avantpassats a navegar sense perdre's. Els investigadors van trobar el sisè sentit a través d'una sèrie d'experiments en els quals més de 30 voluntaris van ser exposats a camps magnètics mòbils de força terrestre. Els enregistraments elèctrics del cervell van mostrar una resposta subtil que semblava estar sintonitzada amb el camp magnètic de l'hemisferi nord, on es va dur a terme l'experiment. L'estimulació geomagnètica artificial va causar una caiguda en l'activitat del cervell d'ones alfa, que se sap que indica un processament sensorial. La qüestió és que els éssers humans poden sentir el camp magnètic de la Terra, igual que les aus migratòries i les tortugues marines. No obstant això, cap dels participants va ser capaç de dir quan estaven subjectes a canvis en els camps magnètics. Segons les paraules dels investigadors, diu, els nostres resultats indiquen que els cervells humans sí estan recollint i processant selectivament l'entrada direccional dels receptors del camp magnètic. Aquests donen lloc a una resposta del cervell que és selectiva per a la direcció de camp i la rotació amb un patró d'activitat neuronal que es pot mesurar a nivell grupal i repetible en individus que responen amb força. Sembla que per fer l'experiment cada voluntari es va asseure en una cadira de fusta no conductora dins d'una gàbia de Faraday, que és, com sabeu, doncs serveix per bloquejar els camps electromagnètics interferents de l'exterior. Dins de la càmera, el corrent elèctric corria a través de bobines de filferro per imitar el camp magnètic de la Terra. El disseny va permetre rotar la direcció del camp, l'activitat de la zona del cervell es van mesurar per mitjà d'enregistraments d'electroencefalograma utilitzant elèctrodes units al cuir cabellut. Se sabia que existia la magnetorecepció en diverses espècies en tot el regne animal, la capacitat per detectar el camp magnètic de la Terra, per orientar-se direccionalment durant un viatge o migració. No obstant això, aquesta estranya capacitat mai havia estat confirmada en humans. Però aquest nou estudi no només demostra que els humans tenen aquesta habilitat, sinó que també el sisè sentit és molt real. Juntament la percepció extrasensorial, clarividència, premonició o la intuïció, perquè tot va agafat de la mà. Vol dir que aquest estudi podria ajudar també en algun aspecte, doncs, aquelles persones que potser tenen algun tipus de sensibilitat més enllà de la normal a camps electromagnètics, que és conegut com hipersensibilitat als camps electromagnètics, que inclouen doncs, el wifi o altres fonts comunes de radiació a la llar. Ja veurem la comunitat científica què en pensa, perquè es mostra escèptica a la condició de que una cosa pugui lligar-se a l'altra. I anem per una altra coseta, perquè desenes de persones veuen un ovni estavellant-se a Rússia, a prop de Tunguska. Una misteriosa bola molt brillant ha estat albirada creuant el cel nocturn de Rússia, a prop de Tunguska. Una dashcam, càmera de quadre de comandament d'un vehicle, va captar una espurna enlluernadora canviant de color de verd a groc a taronja en una remota àrea de la regió de Krasnoyarsk, a Sibèria. I ha passat a prop de Tunguska, on un misteriós objecte va explotar amb la força de 185 bombes d'Hiroshima el 1908. Tema clàssic. Diu el testimoni, la nit es va tornar brillant i càlida, com si una bombeta gegant estigués sencera al cel. Segons el tabloide britànic Daily Mirror, els experts han suggerit que la bola brillant va ser un meteor, però igual que va passar a Tunguska, fins al moment no s'ha trobat evidència concloent. El cos brillant també es va veure fins 402 quilòmetres de distància, però el que més ha cridat l'atenció és que algunes persones van assegurar que el misteriós subjecte semblava estar fent un aterratge forçós. Segons paraules de testimonis, eren com les 7:30, les 7:45 de la tarda, era fosc, estava fora fent una passejada amb la meva dona i fills quan el cel va brillar de color verd i groc. Moltes persones ho van veure i es van emocionar. És impossible dir quin era l'objecte brillant, podria haver estat un meteor o alguna cosa més. Fins al moment no hi ha hagut cap explicació oficial sobre el misteriós objecte, perquè van ser moltes persones que van afirmar que es tractava d'un segon Tunguska. Quin nom, Tunguska, m'encanta. Per tant, que el misteriós objecte podria ser un ovni estavellat. Què us sembla? Podria ser un ovni? No ho sabem, però seria xulo, no? En fi... Si voleu, desconnectem una miqueta, anem a sentir un altre tema del Jack Johnson. Us ha agradat o què? El que porto avui. Ja sé, no és psicodèlia i vosaltres esperàveu els vostres temes psicodèlics, però arriba la calor, no? Vinga, Jack Johnson, anem a escoltar un altre tema del seu primer àlbum, en aquest cas Bubble o Bubble Toes, Jack Johnson.
It's as simple as something that nobody knows it. Her eyes are as big as her bubbly toes. On the feet of a queen of the hearts of the cards. And her feet are all covered with tar balls and scars. It's a common as something that nobody knows it. Her beauty will follow wherever she goes. Up the hill in the back of her house in the wood. She loved me forever, I know. She could. I remember when you and me, how we used to be just good friends, wouldn't give me none, but all I wanted was some. She's got a whole lot of reason. She can't think of a single one that can justify leaving. He
got none, but he thinks he got so many problems, and he got too much time to waste. His dreams are like commercials, but her dreams are picture perfect, and her dreams are so related, though they're often underestimated. Simple as something that nobody knows. Her eyes are as big as a bubbly toes. On the feet of a queen of the hearts of the car. Feet are infested with tar balls. And la da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Well, I was eating lunch at the DLG when this little girl came and she sat next to me. Never seen nobody move the way she did. Well, she did and she does and she'll do it again. When you move like a jellyfish, rhythm don't mean nothing. You go with the flow, you don't stop. Move like a jellyfish, rhythm is nothing. You go with the flow, you don't stop. Coming to something that nobody knows. That her beauty will follow wherever she goes. Up the hill in the back of a house in the woods. She loved me forever, I know. She la da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Only listen, you might just realize what you're missing. You're missing me. If you would only listen, you might just realize what you're missing. You're missing me. Simple as something that nobody knows. That her eyes are as big as a bubbly toes. On the feet of a queen of the hearts of the car. Feet are infested with tar balls. And la da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da.
Seguim aquí a la nostra platxeta del terror amb les nostres notícies, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, encara queden unes quantes, unes quantes, però fixeu-vos que ja entrem en la recta final, segona part del programa, i el pànic s'apodera dels Emirats Àrabs per l'aparició d'un misteriós forat al cel. Doncs sí, Emirats Àrabs, no tot és petroli, i els ciutadans d'allà van entrar en un pànic després que un misteriós forat aparegués de sobte en el cel sobre la ciutat d'Al Ain aquest cap de setmana passat. Segons publica el diari Gulf News, l'estrany fenomen era circular i va emergir en el cel clar dins d'un núvol prop de la frontera amb Oman, com si algú hagués perforat un forat a l'atmosfera. Això va passar, perdó, no aquest cap de setmana passat, sinó l'anterior. Sembla que poc després va començar a sorgir tot tipus de vídeos, evidentment. La gent es va posar a gravar mostrant el misteriós forat al cel amb innombrables usuaris dient que semblava com si Déu hagués tirat una pedra en un llac, mentre que altres van reflexionar sobre si l'estrany fenomen era un senyal del fi dels temps. No obstant això, l'astrònom i meteoròleg Ebrahim Al-Jarwan va publicar un breu vídeo del forat a Twitter i ha afegit que el fenomen, estrany i vell, s'anomena Sky Punch o False Streak Hole. L'Arjuan va aclarir ràpidament el misteri amb una explicació científica per al desconcertant forat. En general es formen núvols de nivell mitjà alt formades per gotetes d'aigua subenfriades, aigua per sota dels 0 graus, però encara no congelada. El pas d'avions a través d'aquesta capa de núvols pot fer que l'aire s'expandeixi i es refredi a mesura que passa sobre les ales o l'hèlix. Aquest canvi en la temperatura pot ser suficient per encoratjar les gotes subenfriades a que es congelin i formin cristalls de gel que són prou grans per caure des de la capa de núvol aquest patró distintiu. Aquest seria doncs, l'anomenat Sky Punch, que passa enmig del núvol, que és essencialment neu. Els vidres de congelació pertorben la capa de núvols i causen més congelació al seu voltant. De vegades, els forats a les formacions de False Streak Hole poden expandir-se fins a 50 quilòmetres a través d'una hora d'aparèixer quan les gotes veïnes comencen a congelar-se. Si bé els científics tenen una explicació clara dels orígens del fenomen fotogènic, els forats en els núvols no es coneixen del tot perquè doncs són molt, molt rars, molt estranys. Evidentment, aquesta explicació, no ha convençut els creients en profecies que asseguren que es tracta clarament d'una senyal apocalíptica. Déu-n'hi-do, quines coses que es veuen. Jo no l'havia vist mai, jo no he sortit mai a passejar i m'he trobat amb el tema aquest del forat al cel. Vosaltres sí? Jo no l'havia sentit mai, eh? Investigadors suecs adverteixen que una tempesta solar podria acabar amb la vida a la Terra aquest any. Sí, com heu sentit, ja comencem un altre cop amb les incomoditats. Sembla ser que geòlegs de la Universitat de Lund, a Suècia, han descobert més evidències d'una tempesta solar massiva en el passat, usant mostres perforades de nuclis de gel de Groenlàndia formats durant més de 100.000 anys, han detectat evidència d'una tempesta solar molt poderosa que es va donar l'any 660 abans de Crist. Si aquesta tempesta solar hagués passat avui, podria haver tingut efectes greus en la nostra societat d'alta tecnologia, diu el Raymond Marscheller, professor de geologia de la Universitat de Lund. El professor Marscheller diu que la investigació demostra que les tempestes solars massives són rares, però podria tornar a passar en qualsevol moment. El Marscheller insisteix que som més vulnerables del que pensem. Segons els investigadors que van participar en aquest estudi, aquesta gegantina tempesta solar és el tercer esdeveniment massiu de protons solars i altres van passar fa 1245 i 1025 anys. Després de fer aquest descobriment, els investigadors van revelar que aquest tipus de tempestes solars massives solien colpejar la Terra amb més freqüència del que es pensava. No obstant això, es necessiten més dades per predir estimacions més fiables doncs pel que fa a l'esdeveniment massiu de protons solars. Els científics van revelar que una tempesta solar tan potent en l'època moderna, com hem dit, a més de danyar la infraestructura tecnològica, els esdeveniments de protons solars sembla que també podrien provocar danys irreparables en la capa d'ozó, que protegeix la Terra de les perilloses radiacions ultraviolades. A mesura que la capa d'ozó s'esgotés, els éssers vius del planeta s'enfrontarien a efectes realment catastròfics. Fins i tot es podria provocar l'esdeveniment d'extinció massiva. Com afectaria la tempesta a la societat? Doncs bueno, sembla que la comunitat científica és incapaç de predir els efectes d'una tempesta apocalíptica en l'actualitat, però som una societat que depèn en gran mesura de les comunicacions de ràdio i electricitat. Aproximadament el 80% de les persones a la Terra depenen de l'electricitat d'una manera o d'altra, el que faria que una tempesta solar d'aquesta mida sigui globalment devastadora. Sí, la tensió va creixent, però anem a relaxar-nos una mica, si us plau, perquè Déu-n'hi-do. O sigui, aquestes notícies que ens arriben són realment per posar-se nerviós, no? Relaxem? Sí? Vinga, va. Amb aquest soroll de fons anem a sentir un altre tema del Jack Johnson. En aquest cas, It's All Understood. Jack Johnson, It's All Understood. Sí? Voleu sentir-lo? Endavant, Jack Johnson. Jack Johnson?
Everyone knows what went down, because the news was spread all over town. And fact is only what you believe. A fact and fiction work
dark as a tear.
It's almost always fiction in the end. The content begins to bend when context is never the same, and it's all relative. Even if we don't understand, then it's all understood. Especially when we don't understand, then it's all just because. I'll just believe I was reading a book, or maybe it was a magazine. Suggestions on where to place faith, suggestions on what to believe. But I read somewhere that you've got to beware. You can't believe anything you read. Good book is good, and that's well understood. So don't even question if you know what I mean. But it's all relative. Even if you don't understand, well, it's all understood. Especially when you don't understand, and it's all just because. Say that I said not to believe. Ah, but there you go once again. You missed the point, and then you point your fingers at me, and you say that I said not to believe. At me, and you say that I said not to believe. I believe. I guess it's all relative.
I aquí comença Desconegut i Ranci. I avui a Desconegut i Ranci portem un tema clàssic, un incident ovni conegut com el cas Manises. Anem a veure què va passar amb el cas Manises. El cas Manises va ser un albirament d'origen desconegut esdevingut l'11 de novembre del 1979 que va provocar que un vol comercial haguera de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Manises, a Horta Oest. El succés el va protagonitzar un supercaravel de la companyia TAE, ja desapareguda, aquest vol, el JK-297, amb 109 passatgers, procedia d'Alsburg, Àustria, i havia fet escala a Mallorca, abans de continuar a rumb a Les Palmes. A mig camí i pels vols de les 11 de la nit, el pilot Francisco Javier Lerdo, de Tejada, i la seva tripulació van observar dues llums de color vermell que es dirigien cap a la mateixa aeronau. El rumb de col·lisió d'aquest presumpte artefacte va provocar un gran nerviosisme en la tripulació. El comandant va demanar informació sobre les estranyes llums, però ni el radar militar de Torrejón de Ardoz a Madrid ni el centre de control de Barcelona no van poder donar una explicació del fenomen. Per tal d'evitar una possible col·lisió, el comandant va elevar el seu aparell, però les llums van fer el mateix i es van col·locar a només mig quilòmetre de l'avió. Imagineu-vos el moment de terror absolut, perquè devia ser brutal. La impossibilitat de fer una maniobra per esquivar-les va provocar que el comandant es vera forçat a desviar el seu rumb i aterrar d'emergència a l'aeroport de Manises. És la primera vegada en la història d'un avió comercial que passa això, que es veu obligat a aterrar d'emergència a causa d'un suposat albirament ovni, ja que el no identificat estava violant totes les normes bàsiques de seguretat. Les llums van detenir la persecució abans de l'aterratge i tres formes no identificades van ser detectades finalment pel radar. La mida d'aquella forma luminosa, que va ser observada per nombrosos testimonis, va ser calculada en un 200 metres de diàmetre. Una de les estranyes formes va passar molt a prop de la pista d'aterratge. Fins i tot es van arribar a encendre els llums d'emergència en pressió, que allò era que allò fos un vol no registrat amb dificultats. L'endemà, pels vols de les 12:40 més o menys, un miratge F1 es va enlairar de la base aèria pròxima dels Los Llanos, Albacete, amb l'objectiu d'identificar el fenomen. El pilot Fernando Cámara, capità de l'exèrcit de l'aire, va haver d'augmentar la seva velocitat fins a 1,4 Mach per a finalment distingir una forma troncocònica que canviava de color, tot i que de seguida l'artefacte va desaparèixer de la seva vista. El pilot va rebre informació sobre un nou eco del radar que indicava que hi havia un nou objecte, o potser el mateix, sobre segon. Quan el pilot es va acostar suficientment a l'objecte per accelerar, i va desaparèixer de nou. Aquesta vegada, però, el caça va ser bloquejat. Els seus sistemes electrònics van ser inutilitzats. En termes de defensa, això es considera una operació d'agressivitat. Finalment, va passar el mateix per tercera vegada i en aquest cop l'OVNI va desaparèixer definitivament rumb a l'Àfrica. Després d'una hora i mitja de persecució i a causa de la manca de combustible, el pilot va haver de tornar a la seva base sense resultats. Què va ser allò? Evidentment, un ovni, clar, no es coneix, és un objecte volador no identificat, però extraterrestre? Sempre ens quedarem amb el dubte. I bé, fins aquí ens hem d'acomiadar. Ho sento molt, no hi ha més temps. Per tant, amics i amigues, marxem. Tiptoe through the window, by the window, by the door.
Ha estat un plaer acompanyar-vos aquí a Temps Ombrívol. Recordeu, jo sóc el Dani Castillo, això és Canal 20 Ràdio. Temps Ombrívol, tornarem aquí la setmana vinent, el dilluns, si ens escoltes doncs a 12 de la nit, i si sents la repetició del programa, recorda que dissabtes i diumenges de 6 a 7 de la tarda, Temps Ombrívol, a Canal 20 Ràdio. La resta de setmana, mentre espereu, comporteu-vos bé, llegiu molt, estigueu pendents de les últimes notícies i que tingueu molts malsons. Ciao.